No us passa que mentre llegiu un bon llibre us trobeu millor del refredat? O que llegint una mala novel·la l'intestí se us ressent? Deixem d'abusar dels antibiòtics, dels antidepressius i dels antiàcids i deixem-nos aconsellar pel nostre biblioterapeuta, el gran periodista i millor persona i, sobretot, el millor subsecretari d'Afers Literaris d'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Bona tarda, David Guzmán, com estàs?
Bona tarda.
Bé, tot bé?
Sí, vols la resposta sincera o...?
No, la curta.
La curta és que sí, anem
tot
fent.
Estupendo.
Visca.
Escolta, ara pensava, actualitat literària, per exemple, Bob Dylan finalment recollirà el premi del Nobel, que em sembla que són 850.000 euros, pot
ser? Sí, i per què necessita els diners? Això és el que preguntava.
Això també és... Hosti, per què els hi donen tants diners? Bueno, no ho sé, clar, és un premi.
Sí.
S'ho mereix per tota la trajectòria, sí, però estaria millor aquests diners en un altre lloc, no? De foment de la lectura, enviar llibres a tram, aquestes coses.
Sí, ui, ho has tocat allà...
Perdona, ho he barrejat tot.
Està molt bé, està molt bé.
És una idea que li ha vingut així a l'atzar.
Pam, pim, pum, patabum.
No, ho van retirar, això, home.
Sí, no, però sí, Bob Dylan al final havia de fer una carta, no?
Acostat.
D'acceptació, sí,
tot va ser complicat des del moment, si recordeu, que li van donar el premi, perquè no el trobaven, no contestava.
Sí.
Tot era, dius, que soc Bob Dylan, què m'estàs dient?
I has de fer una carta per acceptar el premi, enviem-ho i ja està, fem una transferència.
El discurs,
no? Quin és aquest rotllo?
El discurs d'acceptació.
Jo li hauria donat el segon. Bé, tu no el vols, doncs
sí.
Val. Qui queda segon?
Següent finalista.
Se sap qui queden segons les categories dels Nobel?
Diria que cada 50, és a dir, quan en passen 50 anys, s'obren no, les deliberacions de tota l'acadèmia sueca i llavors se saben coses, però no hi ha una, és a dir, no hi ha un rànquing de candidats i finalistes i tot plegat, no? És complicat.
Això no és com el monument favorit dels catalans,
president. No, però trobo que li donaria gràcia, també,
si
sabigués quins són els segons i tercers i quartes.
Sobretot, però si no es presenta el primer, no?
Clar.
Segon.
Queda desert. Vinga,
hi ha un requisit important per guanyar el Nobel de Literatura, que és, o qualsevol dels premis del Nobel, que és estar viu. Això és una cosa que... Per poder-lo anar a buscar.
Però mira, no ha funcionat en aquest cas, tampoc.
No, però jo, ara ho has dit, i jo pensava, doncs... No hi havia pensat mai que haguessin d'estar vius obligatòriament. Pensava que se li podria donar postmort.
T'agrada aquest joc de si són vius o morts?
Sí, exacte. Digue'm en un, va, aviam.
De què?
D'un autor que pensi que pot estar mort.
Cervantes.
Cervantes, viu. Calove Nausgar, per cert, ve a Barcelona.
Sí, Nausgar ve a Barcelona. Sí. El Centre de Cultura Contemporània i ara complirà perquè...
Aquest no està mort de miracle, perquè la família no l'ha matat a bufetades, no se sap per què, perquè ho ha tret tots els draps bruts de la seva família.
I els nets, fins i tot.
I els nets, que jo és que l'heu llegit, és al·lucinant,
no.
Jo sempre penso en la seva dona, dic, però no sé, com és que no se separa automàticament? I sembla que estan junts, eh?
Sí, potser és un pacte literari.
És el Sálvame Deluxe de la literatura.
I ell que té aquesta cosa, no? Aquest aspecte hiperbori, un guapíssim, en fi, una cosa nòrdica...
Com tu.
Jo que sóc clavat a Thor, exactament.
Bueno, ja hem repassat l'actualitat literària del món mundial, ara anem a les consultes, si et sembla bé.
Sí, home, i tant.
La primera consulta la fa el Javi, diu, hola a tothom, poca cosa podrem fer per solucionar el meu cas. Espera't.
Derrotista.
Home, he escrit un llibre, una novel·la, i fa més de 6 mesos que l'estic intentant moure. De moment m'han contestat 3 editorials, n'hi ha 4 que ni això, amb la típica carta formulari que diu que no encaixa en la nostra línia de publicacions i tot això. Algun editor que m'ajudi? Algun llibre que em serveixi per acabar de donar-li la forma?
No hi ha cap editor a la taula, per tant, no. Per aquesta banda no el podem ajudar. Però, i això, els llibres, clar, és veritat que existeix aquesta carta. Hi ha editorials que tenen una mena de, no?, print, allò, carpeta, carta del no. I només has de signar i posar com a màxim el nom de la persona.
M'agrada l'eufemisme, no ens encaixa, m'agrada bastant, eh?
Sí, no ens encaixa.
Perquè és una basura de novel·la, no acaba de...
Sí, no ens encaixa, està molt ben trobada. En tot cas, hi ha una llarga tradició literària de nos, de negatives editorials, i de fet hi ha una novel·la, que és novel·la, però que ja té uns quants cameos en aquesta línia, és un títol molt divertit, de David Fonquinós, que parla precisament d'això. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Deia David Fonquinós, que és aquest escriptor francès que de la delicadesa, de Charlotte, té molt èxit, jo crec que ha funcionat molt bé els seus llibres. Ha fet una cosa que a mi m'ha interessat molt, que es diu La biblioteca dels llibres rebutjats.
Que xulo.
Basada en una història real, que és la història de Richard Brautigan, que ell es va inventar, l'escriptor, es va inventar una biblioteca que acollia, no, com en el cas del Javi, doncs, els escriptors que no l'han volgut publicar. I diu, no, ja me'ls quedo jo. I en aquella biblioteca tu podies portar el manuscrit o el teu original rebutjat i se'ls quedaven. I això existeix. La Brautigan Library és a Vancouver i allà funciona. No? I aleshores el que fa Fonquinós és una novel·la que inventa una rèplica francesa d'aquesta biblioteca, i després hi ha una trama amb una editora que rep un original, decideix publicar-lo i descobreix que l'autor és mort, o potser no és mort, hi ha una investigació sobre l'autoria d'aquest llibre, hi ha cameos de... És a dir, hi ha diferents històries d'això, les negatives, no? Hi ha casos que són coneguts i que són citats per Fonquinós, per exemple, el de John Kennedy Toole.
T'anava a dir aquest és el paradigma del llibre rebutjat, no?
Perquè, entre altres coses, clar...
La conjura dels necis.
La conjura dels...
No es diu així en català?
La conxorxa? La
van traduir, estranya, la van traduir, no? Per una conxorxa d'enses.
Però,
sí, no, no, sí.
No, no. És com assassinar un llibre que ja està publicat, doncs ara l'assassina.
Comparat amb La conjura de los necios...
Però com que les coses tenen, per sort, les traduccions en aquest país es van renovant, Anagrama, en català, la va tornar a traduir fa... I diria que Xavier Pàmies, si no m'erro, fa 2 anys, amb el títol de Una confabulació d'imbècils.
Home, bravo!
Millor, eh? Millor,
la nit i el dia.
Perquè l'original diu A Confederacy of Dances, crec. És a dir, que està molt més a prop de
l'original.
Sí, imagino tota la columna de sinònims, no? De confabulació i d'idiotes, de dir, va, quines quadres.
Enses, no estem per aquestes coses. Bé, sí, com sigui, recordem el cas, per qui no el conegui, de John Kennedy Toole, que efectivament va passejar-se per editorials que li deien que no constantment amb aquest llibre tan divertit protagonitzat per Ignatius Reilly, fins que, frustrat i altres coses, es va treure la vida, es va suïcidar. I la seva mare va continuar insistint fins que finalment va aconseguir-ho, el van publicar i li van donar el Premi Pulitzer post-mortem, no? Segurament...
I s'ha venut com a xurros.
Fonquinós diu fins i tot que si no hagués estat per un final tan tràgic, potser no seria tan famós aquest llibre, no? Però és veritat, va ser...
I potser ni li hagués publicat, mira què et dic, és a dir, que potser li van publicar sabent que el suïcidi els ajudaria a nivell de màrqueting.
Això ja és més retorçat, però no...
No ho sé. Són quartos, com els quartos...
Retorçat no vol dir improbable.
Això, exactament. Però sí, és un llibre, a més d'una gran novel·la, un llibre d'un èxit extraordinari. Anagrama va ser, jo crec que és un dels best-sellers de l'editorial de llarg, a més, amb una coberta, si la recordeu, no? Amb la gorra i el personatge bastant curiós. El cas de Toole, el cas potser encara més greu per la història de literatura de Proust, que...
No li volien publicar.
André Gide la va rebutjar contra allà a Gallimard, la recerca del temps perdut.
És que, parlem-ne. Perquè t'arriba Proust amb 2.000 milions de pàgines i una magdalena triga 3 pàgines a menjar-se-la i dius, esto no se va a vender mucho, eh?
És que és exacte. Mira, has fet així. Com André Gide. És a dir, el seu criteri, això és conegut, ell va explicar que no podia entendre com una persona es podia passar 10 pàgines per descriure com agafava la son o com, no? O com pujava unes escales. És aquest tipus de... I això ell va considerar que no era... I, amb els anys, se'n va penedir. A veure què havia fet, no? Barral, també, aquesta història també és coneguda, va rebutjar l'original de 100 anys de soledat.
És que és un rotllo de llibre. Ja. Això no s'hauria d'haver publicat mai.
Home, et perds una mica.
Una que menja el guix de la paret, el fil, no sé què, los buen día, los buenas tardes...
Després reprendré el cas de 100 anys de soledat. Perquè ara, no, volia citar un cas pel Mari, que a mi m'agrada molt. Aquest és un cas menys conegut, Fonquinós no el cita. És el de E. Cummings, que és un poeta minimalista, tan minimalista que escrivia el seu nom amb les inicials, tot en minúscula. El poeta de les minúscules, E. Cummings, que va escriure un poemari que es deia No gràcies. Un poemari que es deia No Thanks, no? I aleshores tu vas a la dedicatòria aquell poemari i diu literalment, dedicat als 14 editors que van rebutjar aquest llibre i a la meva mare, que al final va pagar-ne la impressió. M'agrada molt aquesta cosa de les mares, que al final et salven fins i tot, nen, tu què vols? Publicar el llibre. Jo te'l pago.
Perquè callis ja, perquè paris d'estar tan deprimit.
Caldria veure casos més recents, com per exemple ara que deien Calauvé. Potser Calauvé també va passejar aquests no sé quants volums de la seva vida privada exposada i va haver alguna gent que no ho va veure, perquè que l'OB també s'ho pren en calma.
Sí, sí.
Vull dir que has de tenir paciència per llegir-lo,
No és Agatha Christie.
Això de No Thanks és pel que li deien?
Sí, sí.
Va del rebuig?
Clar, clar, exacte.
És un poemari sobre el rebuig?
No, el títol ho és. Tota la ironia del títol, que es diu No Gràcies, de Cummings, és això, és a dir, és exactament el que li deien tots aquests, no? Jo devia rebre una carta formulari com la del Javi dient no ens encaixa la línia editorial i al final va tenir l'encert i la ironia de posar-ho en el títol, no? No gràcies, i dedicar-lo, a més, als 14 editors que el van rebutjar.
La Biblioteca dels Llibres Rebutjats, David Fuenquinós, edicions 62. Fantàstic. Anem a la segona consulta, David, diu la Rosa. Hola, el meu cas és molt concret, tinc vertigen, no em sé ni enfilar en una cadira sense que m'agafi mareig i una mica de por. Algun consell que no sigui Hitchcock?
Clar, ens imaginem a Jimmy Stewart, no? Allà del penjat. Rosa, si vols... Rosa, si vols, fem una teràpia, perquè jo també en tinc una mica, d'això, del vertigen. Sí.
A veure, puja aquí.
No puc pujar allà, perquè tinc la cama fotuda. Això,
és veritat, això també és veritat.
Sí, com sigui, hi ha una mare que també en té de vertigen i és un llibre que jo crec que té més una proposta de solució. Your heart sings like a kettle. Perdoneu, aquesta cosa taciturna, de mitja tarda. És Lisa Hannigan, que m'agrada bastant, una cançó que parla d'un ocell petit, no? I d'ocells també va la cosa. És un llibre que es diu I si fos un ocell? L'escrit l'Anna Manso, que té una llarga trajectòria de llibres orientats a nens i joves. A més, treballa com a guionista i treballa. És un camp que coneix molt bé.
Sí, ha vingut aquí, a l'Estat de Gràcia, l'Anna Manso. Sí,
per tant, la coneixem tots. Il·lustracions de Susanna Campillo, editat per Arcàdia. I és un llibre, és la història de com una dona, una mare de família, ha de superar una dificultat semblant a la que ens escriu la Rosa, no? Que és aquesta por de les altures, mirant de no preocupar els fills, i a més, una novel·la que a mi m'agrada molt, els vincles familiars que crea, perquè els fills són aquesta espècie estranya que es preocupa per gairebé qualsevol cosa, no? Si et veu un caficat que tens i tal, imagina què no serà quan la teva mare té vertigen, no? I l'Arnau, que és el fill que està allà empescant-se totes les opcions possibles a través sobretot de la imaginació per intentar que la seva mare...
Que bonic.
Perdi aquesta por, sigui en un telefèric, pujant un telefèric, o amb un juic, o el que sigui. Hi ha una cosa que m'agrada molt del títol, que es diu així, no? És un diàleg del llibre, i si fos un ocell? Li pregunta el fill, no? I diu ella, Arnau, si fos un ocell, si ho hagués estat, no em farien por a les altures, i estaria acostumada a tant volar pel cel. I ell li contesta, ja, però és que potser, quan et vas convertir en persona, algú va pensar que no et recordaries que no podies volar, i et va regalar la por perquè no et llancessis des del terrat i acabessis esclafada.
Que maco.
Perquè hi ha una cosa que ell explica, no sé si li passa a la Rosa, de les persones que tenen vertigen, que hi ha una sensació estranya a partir de la qual...
Atracció pel buit.
Exacte. No és que pugui caure, és que potser m'hi vull llançar.
Sí.
Això és terrible.
És com aquell efecte òptic, no?, també, d'aquell zoom de pel·lícules...
De Hitchcock. Traveling i zoom alhora fa aquell efecte.
Sí, sí, sí. Doncs és una cosa que, a més, està molt ben descrita i a mi em sembla que... I, clar, i al final, doncs, això. Jo crec que és un llibre que té interès, sobretot, més enllà del vertigen, perquè parla de com les famílies s'ajuden, de com els nens es preocupen, de com la imaginació serveix. I això també és un cant, jo crec, a la força del que podem imaginar, no només per volar, sinó per ajudar a resoldre conflictes quotidians o qüestions de família. Al marge de...
Sí. Jo no estava pensant que jo me'n recordo que la meva mare, que tenia molt de vertigen, pujar al Prater de Viena, que és aquella enorme, amb unes cabines enormes del tercer home, i ella posava tot l'esforç en superar aquesta por, i es posava a prova constantment, i va dir, jo pujo. Quan va començar a veure com pujava, tota la família de sobte la van veure ajupida a terra, amb els ulls tapats i tremolant, i va estar tot el trajecte així, clar, no sabien què fer.
Clar, perquè no li pots dir, pari que baixo.
No, clar, estàvem a dalt de tot, i a dalt de tot, a més, es mou i es balanceja, aquestes coses, però tu com a fill pateixes, és veritat,
És pateixes, terrible, sí, l'entenc molt bé. I a les cadires aquelles del Tibidabo que fan...
No, jo no hi vaig.
El Tibidabo d'altres coses. No, saps que vaig descobrir un truquet absurd? Tancar els ulls. Dius, home, això està inventat.
No, n'hi ha un altre, David, no pugis.
Clar, però sí, però si vas amb una filla sola, que sí, papa, pugem a la nova, seràs allà, home.
Tens tota la raó del món,
Què hem de fer? Bé, anem a la tercera.
Tercera consulta, diu el Jordi, ei, què tal, he de fer un regal a un tio que és molt lletraferit, nivell Kafka, I diu, però també bastant friki, nivell UB de Vendetta. Hòstia, noi, quina combinació.
Sí, exacte, i que ens demana alguna recomanació. Bé, he portat una sèrie, que no és un llibre, és una sèrie de llibres que està més a prop potser de Kafka que de Alan Moore, no? Però que jo crec que poden satisfer aquest esperit intel·lectual, aquesta cosa friki, i atenció, Roger, perquè és una cançó especialment dedicada, però atenció als personatges que apareixen.
La tristeza de Aureliano, el 4. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo?
Qui canta, qui canta?
¿Dónde está Macondo? ¿Dónde está Macondo? Això és una cúmbia que es diu Macondo, dedicada, que explica la història d'aquesta geografia imaginària de García Márquez i de la Cien Años de Soledad.
Ah, doncs ens podem saltar el llibre, no?
Perfecte, posa la cançó i ja està.
Exacte, en 3 minuts ja el tens llegit. Bé, sigui com sigui, La peor banda del mundo, José Carlos Fernández, és una... són vinyetes, estem parlant de dos llibres, no són dos llibres, són diferents, perquè s'ha editat també en volum conjunt, diferents llibres, una sèrie, és un artista portuguès que aquí barreja referències, ell deia Kafka, no? El Jordi, on hi ha Kafka, que hi ha Calvino, hi ha Borges, hi ha un munt de personatges protagonitzat en part per una banda de jazz, perquè es diu La peor banda del mundo, i cada capítol és una proposta, com ho diria, no només temàtica, sinó de personatges, no? Per exemple, hi ha alguns personatges o històries que planteja. Cada dues pàgines canvia això, eh? La dispèpsia literària, que és la història d'un crític gastronòmic que acaba desenvolupant una teoria literària. Un secretari general de, atenció, el Partit Impopular Idiosincràtic. La responsable del Laboratori Nacional d'Histèria Social i Psicologia de Masses. Hi ha un lexicògraf que vol versificar la ciutat, que vol posar-hi versos als carrers. Uns experts telefilòlegs que el que fan és auscultar pals de telèfon. Se'n van allà amb una cosa una mica, no? Després hi ha la influència de la meteorologia en els estats emocionals. I una cosa que m'agrada molt, que es diu l'especialista instantani en tot i més. I llavors planteja, no sé en quin, el de Ruïnes de Babel. Roger, crec que tens una marca en alguna banda.
Socors.
No, ja l'has tret, la marca.
Sí, em sap greu. L'estava llegint i...
No passa res. Per no parlar del temps als funerals, planteja diferents opcions també, no? És a dir, són en cada dues pàgines canvia, els personatges es repeteixen, però canvia d'idea, i totes elles són una volada poètica i literària sensacional, que jo crec que l'amic del Jordi li interessarà moltíssim, i de veritat que el recomano molt, no només per Lletra Ferit, sinó per la gent que li agrada el còmic una mica alternatiu, José Carlos Fernández, amb aquesta banda, peor banda del mundo, eh? Una sèrie que està publicada per Devir, i crec que Estiberri la té en un sol volum complet.
Fantàstic, Les ruïnes de Babel, moltíssimes gràcies, un altre dia a Biblioteràpia, David, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu. Estat de Gràcia.